Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts una setmana més a una nova edició d'Emblemàtics, ja la número 50. 50 és, en efecte, una xifra rodona i ben guapa. Suposa més una trajectòria d'un any d'aquest espai dedicat al petit comerç de Can Nostre a IB3 Ràdio. Un any en què hem repassat el passat, el present i el futur de cada establiment. Per tot això, per avui, vos hem preparat específicament un programa especial, distint i divertit, sense deixar de tenir com a referents els establiments emblemàtics, és clar. Com ho farem, Joan?
Hola, Toni, com estàs? Felicitats per aquestes 50 edicions d'Emblemàtics. Pareix que fos ahir, quan vam començar tot això. Però, responent a la teva pregunta, el programa d'avui no tindrà l'estructura habitual, amb els reportatges de dos establiments, com fem cada setmana, sinó que en aquest cas tindrem un extens i divertit recull de les anècdotes que els mateixos comerciants ens han anat comentant al llarg de les edicions d'Emblemàtics d'enguany del 2025. Les hem agrupat en blocs, segons l'activitat de cada comerç.
Crec, per tant, Joan, que gràcies a les anècdotes emblemàtiques passarem una hora ben divertida a IB3 Ràdio. Ja escoltareu que hem agrupat aquestes historietes divertides segons l'activitat del comerç respectiu. Emblemàtics, benvinguts, començant.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
Es fa estrany començar un programa sense el retrat d'en Joan Maura, però ja vos deim que avui és una edició especial d'Emblemàtics i començam amb les anècdotes del bloc d'alimentació. Na Maria, de 97 anys, és clienta de Can Carrina, a Lloseta. Simpàtica i oberta, aprofita per contar-nos el secret de la seva longevitat.
És allà on m'agrada més anar a comprar sempre. Sempre m'han tractat molt bé i m'ha agradat el que han dut, sempre. Si a tots, ja el que t'ho diga, ja a tothom m'han agradat. Sa mare, sa predina m'agradava, son pare també, i na Paquita també. Aposta venc.
I avui ha vingut per parlar per la ràdio o també per comprar?
No, jo per comprar venc. Vinc a comprar sempre.
Sí. Què ha comprat avui, per exemple, a veure?
No, avui no he comprat res, perquè jo tinc un sol... És a dir, me'n basten les sobres de divendres que vinc a comprar. Que vinc a fer la compra bones divendres, perquè tot ho du fresc. Ara que li diu molt de dies, tot fresc. Però vinc a ser cada dia me falten cosetes. I vinc cada dia. El meu secret, ai, jo que sé. El secret...
Clar que sí.
Jo sempre per fruita fresca i bona no és com a Can Carrina.
Perquè ho portem tot bo de qualitat i per això viuen tant d'anys els nostres clients.
I no.
Des de Castix, a Maó, en Pedro Villalonga ens explica una anècdota vinculada amb la seva infantesa.
Temps enrere, tota la botelleria era retornable. Tot el que es consumia anava amb bòtil de vidre i retornable, que se'ls cobrava un recàrrec, no? Després, quan te'l tornaven, se'ls tornava cap doblers. Uh-huh. I jo me'n record que la meva infància, dels meus 8-9 anys fins a les 14, que hi havia, el millor, hi havia dies en estiu, que hi havia cor d'anar 30 o 40 caixes de bòtils buits. I jo, el que prèvia a supervisió dels meus pares,
sí.
Jo replegava els meus amics i els diràs qui me vengui a ajudar quan vegem acabat un gelat. I era una manera de que m'ajudessin a ordenar bòtils, perquè potser hi havia dues hores de feina d'ordenar tot allò. I clar, si venien tres o quatre amics, doncs mira, me donaven permís per donar-los un gelat i venien ajudant-me i llavors hi havia una recompensa. Aquesta és una de les anècdotes que... també record.
També amb edat avançada, 94 anys, i una lucidesa increïble, na Margalida Rosselló conta una situació curiosa del seu establiment, Can Bou a Alaró.
Anècdota molt graciosa que també hi havia aquí la gent si Perelló, que duia cada dia morduia gènere de Palma. I en una ocasió que hi va haver un poc de restricció de sucre, el meu germà va dir no, jo que no, hem d'anar alerta i podrà abastecir tot el que puguem. Va com anar a l'agrícola mallorquina, que llavors existia, una tonelada de sucre. Clar, era un poquet estrany per un poble comprar una tonelada de sucre. I en un dels empleats de l'agrícola va dir a l'agència com és possible que ara en aquell temps estava el meu nom, Margalida Rosselló, compri una tonelada de sucre. I en aquell moment hi havia l'avionata de Galerías Preciados que se passejava per Palma. I en aquell moment passava per Galeria, per l'agrícola. I a Tòfol, que nomia, que era molt graciós, aquest de l'agència, li va dir, vengui, vengui, veurà com és. Diu, veu aquesta avionata que passa? Diu, no, a Can Bau, en petit, és com a Galerías. Són coses així que te queden.
Des de Sort Nou, de Vila, na Fina Tur i na Lali Tur, que no són germanes malgrat compartir llinatge, ens parlen del bon rotllo que tenen amb molts de clients.
Hem arribat a passar d'anar a una agència, claro, a una agència de viatges que també és client meu. I, pues, per exemple, per dir un meu germà a PortAventura, una tonteria, no? Perquè estic parlant de fa molts anys ja. I de dir-me a ella, ai, però jo també havia pensat de dur les nenes a PortAventura. Ai, tu amb quina fetxa? Ai, jo amb aquesta. Ah, doncs pues organitzem juntes. I anar amb un tos de viatge. Vull dir, ara, en els meus 50 cumpleaños, érem, o sea, érem 5, però és que dos realment són amigues perquè són clientes.
Sí, el mateix que en el Firac, que aquí, a part de clients, doncs hi ha molta de gent, de fet, com diu una Fina, nosaltres tenim amics, amics, no mo, o sigui, superamics nostres que els hem conegut a través de sa botiga. O sigui, si no estàvem en aquesta botiga, possiblement no els hauríem conegut mai.
I jo, per exemple, estic més per tota sa botiga, però en l'Oli, que està sempre a la xacoteria, és que es fa gràcia perquè és que o sea, arriba algú... I Nalali és com que, o sea, com si ella vingués allí darrere, saps? I a vegades faig la broma, no, a vegades la deixem sortir. És veritat, eh? Jo a vegades ho penso que el dia que es jubili tindran que fer un pòster o alguna cosa i posar-lo no,
però... Les que sí que són germanes són na Marga i na Quica Juan, de Colmado Maneu, a Palma. Com va la cosa entre elles? Funciona com toca?
Ella va començar de més joveneta fent feina amb un pare i una mare en el bar i després nosaltres dues aquí i hem fet feina sempre juntes. Bé, bé, mem, pot tenir les teves diferències, és normal, però és que com que cada cú té el seu rol. Ella, segons quines coses sempre les fa ella, segons quines coses sempre les fa jo.
Per exemple, quines? Quines fa cadascú?
Bueno, pues, per exemple, el que és pla de números, comptabilitat i tot això, ho duc més jo. Segons quin tipus de pedidos, ella se n'entén més que jo. Pedidos de formatge i això, ella li va més bé.
Però és la jefa, és ella.
Sí? Sí? Exerceix com a tal.
Jo, ella és la que comanda.
Pedidos de sobrassada, doncs pues, me n'entén més jo. Totes dues poden fer el mateix tipus de feina, però com que mos han xapat les coses. Ella diu que jo som la jefa perquè són 6 anys més bé que ella, però no.
Des de la Balear, a Mó, ja de ben nina, na Carol Pons va protagonitzar una anècdota en el negoci familiar digne, és clar, d'ara recordar-se.
Sí, com a primer record, la veritat és que hi vaig pràcticament néixer, jo allà, perquè mon pare i mon mare, evidentment, ja havien tingut la meva germana, que té 10 anys més que jo, i jo, doncs, quan jo vaig néixer allà, doncs, devia ser dins la seva panxa i mon mare feia feina. Després, una vegada me va tenir, doncs, va deixar la feina i tot això, però, vamos, que jo... De petits no mos en recordem de tot i jo així, el primer és, crec, i no te sé dir quina edat tindria, però bueno, de posar-me dins la càmera de refrigeradora, com una espècie d'habitació així freda, no? Mm. I per comptar, m'agradava molt, bueno, m'agrada la crema pastelera i entrava així mig d'amagades a posar el dit dins la gran perolada que hi havia de crema i me'n recordo estar allà dins, a part de fresqueta que era d'estiu, menjant crema, no?, i de fer-ho així com a prohibitivament.
Clar.
I crec que és un dels primers records així que tinc allà dins, no?, dins de lo que era el negoci, però clar, per això sí és un negoci, però era com un altre... punt d'unió de sa família.
Clar que sí. I alguna vegada et van enxampar així mentre provaves la crema o no?
Sí, me van enxampar algunes vegades.
També a Maó, però en aquest cas a Can Vallès, en Joan Febrer en rememora situacions curioses viscudes a l'establiment.
Sempre passen cosetes curioses, anecdòtiques, pues, que també eren famosos i... i pues, no sé, i volen veure on fas feina, i venen baix i volen fer fotos amb tu, i no sé, coses anecdòtiques així, no. El que sí va passar una vegada, bueno, en quants anys, és, quan arribava Carnaval, hi havia un personatge, una persona, que venia disfressada cada dijous bo, se presentava a Sobrador disfressat, i no sabien si punyetes era. No hi havia manera d'afinar qui era aquella persona. I ho va fer durant uns quants anys. Venia, cada any venia disfressat d'una cosa diferent, mos fa riure. I, bueno, al cap de 5 o 6 anys, pues, mos va dir, som tal persona. I, bueno, era un conegut nostre, un amic nostre. Bé, va ser curiós, perquè cada any esperàvem ja que vingués el dijous. Vam, aquest any com mos apareixeràs disfressat, no? Va ser divertit. I segueix vinguent cada dijous, eh? Cada dijous segueix vinguent aquest personatge.
A Vila, i més concretament a Fruiteria Pepita, na Pepita Ramis i la seva filla Marina Torres ens aboquen situacions anecdòtiques.
Cada dia passen moltes coses, de bones i de dolentes. Però, bueno, allí ha vengut molta gent famosa, perquè ha vengut el príncipe per allí, cares al rei. S'han vengut a fer moltes pel·lícules. Bueno, sin fin de coses que al final pues, és el dia a dia, que a voltes nosaltres no m'ho donem compte i són coses que van passant i no li dones molta importància, perquè com que veus a tanta gent i veus que no... El que els agrada a molta gent a la gent famosa venir per aquí, per a Eivissa i tot això, és que ningú se li acosta tant com amb altres avantes puestos, no?
Uh-huh.
Que els deixes com a la seva manera.
Clar.
Això els agrada molt a la gent.
I ara que ho dius, Pepita, aquesta gent que se suposa, aquests famosos, que sigui futbolistes o actors, actrius, presentadors, etc., que se suposa que tenen la cartera plena, són generosos a l'hora de pagar o també vigilen què compren i com ho compren?
Pues, jo et diria que n'hi ha de tots. N'hi ha de tot. Però sí, a voltes, per mort de que saben qui són, et demanen si hi ha descompte.
Ah, sí?
I lo siento. Sí, 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 sí. I no. Descuento, no. Aquí he de pagar el que hi ha.
El primer record que me ve és quan nosaltres érem petits, el meu germà i jo, moltes vegades, com he dit abans, anàvem allí perquè estava la meva mare i al final, si no podíem estar amb ningú més, doncs anàvem al mercat. I de ser molt petits, i com t'he dit abans també, m'ho aixecàvem molt pronta, la meva mare, per deixar-nos dormir una mica més, baix al puesto, mos posava unes caixes amb jaquetes per poder seguir dormint dalt les caixes.
Na Rosalia Sansaloni i el seu gendre, Xavier Pons, de Cas Xifoner a Ferreries, tenen per emblemàtics també una anècdota ben graciosa.
Sí, en Xavi te n'explicaré a Galcona, que havien xerrat.
Ah, sí? Ah, molt bé. Vas veure, Xavi, si ho recordes?
Sí, doncs, pues, per exemple... assistiu quan anàvem per aquí i per allà i va haver uns anys que van necessitar un camió extra i no en trobaven cap disponible i van contractar un camió que era un camió destapat, un camió d'obres, uh-huh. Però anaven a fer la volta amb el camió d'obres. I clar, anaven a qualsevol població i tot el producte es veia. Estava a la vista, diguem, no? I sobretot els turistes de peninsular, sobretot, el comentari era el següent. Ui, sifones en mi pueblo había cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, saps? Tothom li crea molta nostàlgia quan es veu per de fora.
Nania Vesclapés, de Can Vedell, a Vila, ens conta situacions divertides viscudes a l'establiment.
Miri, això, el primer de tot, que a Can Vedell estàvem encara en el carrer Aníbal i això, teníem un senyor que era molt amic nostre i que li agradava fer històries i va començar dient-nos, mireu, farem una rima amb això. Diu, empanades i coques de Can Vedell, que és qui menja està gord com ell. I això llavors és com que teníem un noi que venia i anava pel carrer i oferia coses, anava cantant la cançó i es va conèixer la cançó queixa gràcies a aquest el lloc que tenia que anava cantant-lo.
De la seva banda, na Maruja Serra ens conta una anècdota digna de ser recordada i contada, viscuda en el seu establiment, Pastisseria Bonanza, de Vila.
Bueno, allí tampoc és que passin moltes anècdotes. Quan varen inaugurar la pastelleria, això sí que ho sé, que va venir l'abuela de Mallorca, l'abuela del meu home, per l'inauguració hi varen fer bunyols, que varen agradar moltíssim, claro, i després ja la gent mos deia, i tindreu cada dia? I, bueno, i des de llavors pues, se fan els bunyols cada dia, cada dia, cada dia, els mateixos. O sigui, és la mateixa recepta de l'abuela i bueno, i el seguim fent. I bueno, més que la pasteleria, potser en la furgoneta, també alguna anècdota divertida, perquè, clar, la furgoneta de l'any 68, la gent pues, que tenia, que, jo què sé, que eren nenes de 5 o 6 anys o 10, pues, quan van al mercadillo, que hi ha gent que hi va per veure la furgoneta, i s'hi fan fotos, no? Per dir, mira, de quan jo era petit, vaig a lo millor repetir la foto que me vaig fer... O perquè els hi fa il·lusió, els hi porta records.
Sempre somrients, apassionats per la feina i atents al mínim detall, el matrimoni format per en Rafael Galmés i na Maria Antònia Cardell ens conta una anècdota viscuda en primera persona a Antic Forn Casero de Sa Pobla.
Fa un parell d'anys son pare va venir i en Rafael feia bunyolets. Bunyolets
de vent, sí. De crema.
Sí, i encara no les estava rellenant, però encara no els havia acabat de rellenar tots en aquell moment, no? I son pare diu, bo, aquests bunyols. I se gira, i en vez d'agafar bunyols, clar, ell xerrava, i a la meva cunyada fa encimades, i va agafar un pilot de saïm que hi havia damunt la taula en aquell moment, perquè clar, quan fas encimades, doncs estires, no? I se va pensar que era bunyol, se va ficar en la boca i que li vaig dir, què fa, que s'està menjant el saïm? I va començar amb una cara, això que... No va escopir, he de dir que se va menjar, eh? però va ser graciós aquest dia i no me'l faria maturar. Sí, i després sí. Una altra que me va passar, bé, me va passar jo en el meu cas, jo sóc un poc despistada, també ho he de dir.
Perquè va molt a tope.
Va molt a tope.
Ah, passa
feina, passa. Sí, sóc molt accelerada jo sempre. I vaig anar a despatxar, bueno, estava tenint un client i estava despistada, supos que pensava en el pròxim lo que volia, que me sol passar bastant, i me diu, bé, vull s'encimada. I dic, sí, ara te la vaig a cercar. I clar, nosaltres teiam el pa en la màquina de tear pa. I dic, vols s'encimada teada? I aquella dona va dir, uau, pot sí, perquè clar, no ho he de fer bocins. I vaig anar a ficar s'encimada per dins la màquina de tear pa i aquella dona, no.
Finalment, en aquest bloc d'alimentació, na Maria José Vinent, de Pastisseria Can Pons d'Esmercadal, en relata una anècdota que va viure ella mateixa en primera persona.
Una vegada bueno, han vingut moltíssimes persones famoses, no? I sempre han fet una broma o l'altra, però jo me quedaria...
Qualque nom d'aquestes persones famoses te venes cap?
Sí, Paco León... na Núria Roca, na influencers, que ara està molt de moda, s'ha de venir a fer històries d'aquestes per als pobles, en Artur Mas, els polítics catalans, hi ha molts que venen a Menorca i estan a Fornells, que està just al costat de Mercadal. Ara no me'n ve cap més en el cap.
No te preocupis, però... si no, és lo de l'anècdota.
Sí, no, una vegada, això va ser molt al principi, un client, va venir un client i me va estar demanant preus d'ensaïmades, això era el de Vissal 2001, el 2002, i el típic no li expliques com ho feim i tal, i diu, vale, pues apunta, i me va començar demanant ensaïmades. I vaig fer una comanda pues, com de 60 o 80 encimades per una persona tota sola. I jo, bueno, ha estat la comanda més grossa que he apuntat mai. En la meva vida no n'he fet cap mai de tan grossa. Però, bueno, va ser per jo una anècdota molt xistosa, no? Una persona que volgués regalar tantes encimades que tingués tant d'amics, no?
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. Viu l'estiu, IB3 Ràdio. De dilluns dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciacionaria.
Els animals, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumau a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
El segon bloc l'hem agrupat sota la denominació de souvenirs i objectes de regal i començam escoltant en Bartomeu Tur de Campou, a Sant Josep de Sa Talaia.
Peculiar, bueno, sí, n'hi ha moltes, però jo sé més curiós que m'ha passat, és que estem aquí al costat de les esglésies que et venen a preguntar, oi, si sabes on està l'església de Sant Josep, dic, ostres, dic, saps, estava aferrat i no sé si és perquè teníem unes esglésies molt xules i blanques, que la gent no està acostumat a veure-les, però que sí, que demanen d'on està l'església, la tenen...
Al costat, tenen... només falta que sonin les campanes,
sí,
no?
Sí, sí.
I amb una gràcia natural i un particular accent, na Francisca Gornés, d'Efectors 2000 de Mo, relata una història ben curiosa.
Ma mare que va anar a ballar un dia disfressada de flamenca, que com que es meu l'àvia andalús i tenim molta família a Huelva, doncs mos havien enviat un vestit d'aquest de romeria, i un migdia la senyora se va vestir de sevillana i va de ballar, i bueno, tots els turistes aquí aplaudim.
El següent bloc és el que abasta els àmbits de l'art i la cultura. Les postals, en aquest cas, són part essencial de Nueva Imprenta Balear, a Palma, i en Roberto Aguiló ens conta una història que és un autèntic tresor.
Aquesta postal d'aquí, que s'ha fet en cartell gros, va ser la promoció que se va fer perquè les parets se venguessin a casar aquí a Mallorca, que posa el Luna de Miel en Mallorca. El Foment de Turisme va ser un dels primers cartells que va fer, que se varen fer aquí a Mallorca. I també, com a curiositat, també teníem el Musical Mallorca 75, que ara va complir 50 anys, i després un altre cartell que també m'ha pareix interessant és aquest, que les fetges d'aquí posa les dates 25, 26, 27 de juliol del 36. La guerra va estallar el 18 de juliol, per tant, aquí falta un color, perquè sabeu que no està complet, i això ja va quedar aquí perquè la guerra va estallar i ja va quedar la feina en estallar. No?
Na Susana Quiñonero, que regenta llibreria Sa Catòlica a Mo, ens parla amb molta gràcia i raó d'Amazon.
Bueno, jo crec que Amazon és un servei ràpid, molt ràpid, però a vegades tampoc és molt segur, crec jo, no sé, però jo no sé, o és perquè són llibretera, però entrar a la llibreria, veure els llibres, veure les novedats, poder tocar el llibre, veure el contingut, la sinopsi, que te l'emboliquin, això no ho fa el senyor Amazon aquest, vull dir, no ho fa. Llavors, jo crec que aquí és la diferència, no?, d'una llibreria.
Na Maria Gené, de Maria Gené Artesania, a Ferreries, en recorda una situació curiosa que sovint li passa a l'establiment.
Sí, me venien coses i sí, hi ha moltes coses, però així no és una anècdota que sigui, no ho sé, que sigui diferent o que sigui, no sé, hi ha tantes que ha estat el dia a dia, m'entens? Ha estat tot el dia a dia, perquè cada dia és diferent, i no ho sé, o t'agrada que també, t'agrada una de les coses que encara em fa gràcia, que quan venen a la botiga, molta gent se pensa que som de fora, que som estrangera, que no, i clar, quan si dic que som aquí, que som d'aquí de Menorca, me diuen, ostres, saps? Vull dir, a vegades una cosa que encara amb això que diuen, bueno, però som d'aquí, som de Menorca, vull dir, se pensen que d'un negoci així no s'ha de ser gent de fora, que ha de venir, saps? I ho ha de muntar.
Des de Ferreries mateix, en Pere Allès, de sa llibreria, ens aboca una anècdota viscuda entre les quatre parets del local.
Són hi ha tantes... No sabria ni per on començar.
Alguna de divertida, bueno, alguna de divertida, a veure.
Jo, per exemple, hi ha hagut anys, moltes vegades, hi ha situacions còmiques, no sé, que te fan aguantar a riure, perquè a vegades te demanen la manera que té la gent, a vegades de demanar-te un llibre concret o això. Jo, per exemple, una vegada una clienta me va demanar un llibre, me diu, bon dia, cercava un llibre d'una tal Mercè Paloma. I jo pensava, vam, no sé.
Aquesta no la conec, no?
Aquesta autora. I comença a cercar en el cercador d'internet, a veure tal. I bé, i no me sortia, i al final xerrant amb ella va resultar que cercava, perquè me va dir que era una lectura per la seva filla, de l'institut i tal. Uh-huh. I clar, jo vaig, per deducció, vaig arribar a la conclusió de que era el llibre A l'home, de na Mercè Rodoreda. I ella me demanava na Mercè Paloma.
Va fer un mix.
Va fer un mix, sí, entre el títol i l'autora. Bueno, i com aquesta... 300.000.
Acabam aquest bloc cultural d'anècdotes amb música, la que surt de casa Martí, com també anècdotes curioses que ens conta en aquest cas en Andreu Martí.
Un veïnat nostre va anar, crec que era a Girona, no t'ho podria dir cert, però hi ha una exposició, crec que és permanent, d'en Joan Miró, crec que és a Girona, i hi ha un quadre de Miró, i aquest quadre de Miró hi ha un retall, com és un muntatge, hi ha un retall de l'última hora. És un, com una espècie de collage que se diu això. Mm-hmm. Jo no hi entenc massa en pintura, però crec que es diu un collage, això. Això, aquest trosset d'aquí és el que jo ara te mostraré.
Aquest,
bueno, això, aquest retall, perquè tu ho puguis veure, surt Casa Martí en aquest retall. Mira, si veus, Casa
com anuncis
Martí,
per paraules.
Exacte. Wow. Aquí, instrumentos musicals, Casa Martí.
En
el quadre de Joan Miró. És dir, veus? Mira. Això és...
Totalment. Sí, la referència explícita de Casa Martí...
Exacte, és un tros d'aquest un retall d'aquests anuncis, que ara sols ja no n'hi ha d'anuncis de por palabras que hi havia, que antes n'hi havia quatre fulles, pues, si te fixes, veus instrumentos musicales, Casa Martí, carrer Padre André Fernández... Padre André Fernández, número 10 de Manacor. I la fundació mos va donar 7 còpies, que no se poden comercialitzar ni res, pues, per tenir-les nosaltres. Sí.
El següent bloc l'hem agrupat sota la denominació de productes del camp i de la casa. Ençata aquest capítol Antoni Mercadal, de Mercadal de Campos, amb una anècdota molt canina i molt graciosa.
Tenim una anècdota molt bona, que és que... hi ha una casa comercial que es diu la casa Nitrojoska. I dins la varietat de productes que té, té nitrat de calç, nitrat amònic, nitrat de magnesi i tal, i ve una senyora i li havia sonat alguna cosa, li van recomanar, i va venir a comprar nitrat de fosca. I nosaltres van quedar... I, bueno, però ma mare sempre ens conta una anècdota que aquí s'ha fet molt popular i tal, d'un senyor que ve i li demana menjar pescar. I diu, de quin voleu? Perquè n'hi ha molt de preu, molt de productes, n'hi ha tal. Diu, del millor i més car que tingueu, perquè és l'únic que em fa cas quan arriba a casa nostra.
Des d'Hortícola Balear a Mahona, Maria José Soriano ens relata situacions anecdòtiques que es donen de tant en tant en el negoci.
Home, sempre tens cosetes que te poden passar d'anècdotes o coses així, raretes, no? D'allò que vagis a entregar un ram o el que sigui, la persona que el rebi pues, no el vulgui perquè sap de qui és o del que jo... I li digui, doncs pues, t'he endut en ell i tira-la als meus fems, no? Vull dir, cosetes aquestes
això,
així...
Això ha passat més d'una vegada.
Això sí que n'hi ha, però això ja són
no sé, són anècdotes que, bueno, que passen.
Puntualment, clar, puntualment, perquè suposo que majorment...
Sí, evidentment.
Clar, majorment les persones que reben un ram de flors, pel motiu que sigui, d'amor o per felicitar un aniversari, etcètera, etcètera, deuen rebre-ho, vaja, amb gran joia i alegria, suposo.
Sí, sí, no, menys. Per sort, el 99% és aquests casos.
Des de Mahó, en concret, des de Casa Esparter, en Llorenç Escudero també té una història curiosa per contar.
Bueno, una que conto molt, que no sé si és correcte o no, perquè em sol millor sense dir noms. Quan van canviar Camps està en Esport de Mahó i la van dur pues, de vora del camp d'aviació. I totes les coses aquestes són llargues i van estar 2 o 3 anys xerrant aquí, que allà hi ha de ser. I un dia jo estava despatxant un senyor i van entrar 2 senyors més que només record és que jo despatxava, que m'estigués mort i tot. Els altres dos no sé qui són, perquè en aquell cas no fas massa cas, o sigui, les coses. I la qüestió és que és que jo despatxava, els diuen aquests, escoltau, si me comprau, estaré en un jo, ho sent, eh? Si me comprau, estaré en un jo, el 30% és per vosaltres.
Caram.
El 30%, eh? O sigui, quan van apretar els jefes dels catalans, que ara no me'n record, en Pujol, sí, que d'això ell cobrava els 3, ja, jo vaig pensar que coi, els 3, això deu ser un 30%.
Parlam de flors i de floristeria a Abolengo, de Palma. En Cristian Garcés ens evoca 2 anècdotes ben gracioses, o no tant. La darrera la va protagonitzar la seva padrina, Magdalena Bibiloni.
En el 90... ¿Qué debía ser? No, era antes de que yo naciera esto. Que él salió por los periódicos y todo. Ah, bueno. Pues en el 90 y pico, per una confusió, no sé què va passar, no me'n recordo molt bé, sé que van arrestar la meva predina, la van confondre, no sé si era algo contrabando, ara no me'n recordo molt bé. I justament era el dia seu aniversari a bodes. I se va pensar que havien contratat uns actors per fer-li una broma. I va coi sordre de resto i els hi va rompre en els policies.
Va pensar que era una broma, això.
Sí, sí, els hi va dir que la deixessin en pau, que tenia molta feina. I fins que no se va veure dins el quarter, dins el calabós o això, no...
No va ser conscient?
No. Ella se creia que era una broma.
Diria que sortia pres, però...
No sé, va passar la nit, l'abuela. No. Bé, va estar un parell d'hores, sé que va estar un parell d'hores. Sé que hi havia una altra dona allà de dins, que en el final, quan van treure la meva predina, van trobar que la meva predina l'estava renyant per haver acabat allà, no saben què va passar... I, però sí, va ser un bon susto. Crec que va sortir en els diaris en aquell moment.
Des de Ferreteria Morell, Can Busco, a Manacor, en Tomeu Morell, entre Rialles, ens fa extensiva una anècdota viscuda fa uns anys.
Anem, anècdotes diàriament, i qui n'hi ha, perquè ja ho he dit, aquí tothom posa el nom que val a tot, i cerca això, i realment cercàvem una altra cosa, però bé... Això diàriament n'hi ha d'aquestes, però la bona, que jo encara ric ric quan ho cont, teníem un empleat aquí que ara ja està jubilat, molt bona lota damunt, no diran noms ara aquí per la ràdio, però tenim un empleat que, bé, molt bona lot, i va entrar un obrer a comprar, i sabeu que aquest obrer feia tard, afrisava, i devia ser andalús, bé, jo era petit però me'n record, devia ser andalús, xerrava un pot tancat, i just abans havia entrat una dona, un minut abans de que aquest home li la tenda. I aquest home cercava, ho diré ara així clarament, sé que ets a ràdio, però bé, deixeu-me'l contar. Aquest home cercava aigorras, és a dir, aguarras en castellà. I aquest home va començar a entrar i en seu xerrat tancat va començar a dir «¿Dónde está la guarra? ¿Dónde está la guarra? ¿Dónde está la guarra?» Però així, mal xerrat. I aquell home, en ple nostre, se pensava cercava la seva dona. Ja ho entès un poc el joc de paraules. I que ja m'ho hi va, el llafa, i el pare diu, ponte tranquilo, les coses se poden hablar. I jo estic assustat, perquè no tenia res. I que ja m'ho va dir, que no, que ¿dónde está la guarras? I em, bé, perdoneu, ja dic nom. I que ja m'ho va dir, vale, li va caure un pes de damunt, i diu, la guarras, i que li va regalar, sai, guarras. Res, vaig riure molt i quan t'ho conto encara amb els buts.
A Elèctrica Ramblas de Palma també tenen les seves anècdotes, és evident. Ens en conten una, na Francisca Vives i el seu fill, Juan Carlos.
Ara es conta un dia, jo no hi era, papers per demanar beques.
Ah, sí? I el cas on pima van venir, si ara que m'he recordat, i el cas... De tot, és que ara...
I ara és l'enveren, però, encara, no?
No, però...
Falta poc, perquè tenen tanta cosa, efectivament.
Jo me sents a post per el diari de paper i el llibre. Nosaltres el llegim en paper i m'agrada molt llegir. Molt, per el paper. I na Paquita d'aquí baix també llegeix paper.
Entram en el capítol de la joieria i començam escoltant l'anècdota viscuda per joieria filla de Jaume Segura a Sa Pobla. Ens la conta en Miquel Segura.
Això devia ser... Bueno, este era el temps de la dictadura en Primo de Rivera, o sigui, van del franquisme. Aquí hi havia una associació de dames de la Creu Roja, quatre senyorotes del poble. I no sé qui, els van organitzar una audiència de la reina Victòria Eugènia. La reina Victòria Eugènia era molt de les joies, en Joan Magne regalava, i van dir-li, què li poden dur? I van dir-li, era un vestit de pagesa. I van fer un vestit de pagesa, i van dir, però hi ha botons. I van venir mon pare, i li van dir, m'oferia un botó. I mon pare el va dissenyar, botons. I molt d'any després, jo no sabia res d'això, el diari de Mallorca ho va publicar. Tenim per aquí un retall mig ja groc. El diari de Mallorca va publicar la notícia en la foto de la reina, en la botonada posada. Això és una neta, mon pare no estava molt orgullós.
En Francesc Cabré, de Cabré Joiers a Pollença, també té una història curiosa per contar-nos, una història amb màgia.
La meva predina m'ha de dir, havia vengut, no sé si és això, no? En Codina i Pollença. I se va embolicar així com s'embolicava, tal, i després hi havia una gran expectació de plaça, se penjava per un peu i se desfeia. I m'ha predit, bueno, jo el fermaré i no se desfarà, i si no ja ho veuràs. No, no van deixar de fermar.
Ah, no?
No.
I en poc no es
pogués desfermar. Bueno, i què va fer? No, s'ho va desfermar. Diu, perquè va venir un japonès també, amb un yo-yo, i jugava amb el yo-yo i feia mil virgueries.
No?
Sí. I, bueno, per l'any que ve va tornar a venir. I el meu president va treure un yo-yo, si que el feia mil virgueries, el meu president feia 2.000. Si no, el japonès se'n va anar.
Un altre joier que ha passat pel programa és en Lluís Fortesa, de Joieria Fortesa, a Palma. No poden faltar ara les seves anècdotes.
Hi ha un parell de moments, sí que la llevant són guapos. Per exemple, aquí va pareix que devia ser l'any 1910-1911, va visitar Palma una germana d'en Alfonso XII, que era la infanta Isabel, coneguda per la Xata, una persona molt castissa, molt... i va visitar Palma, crec que va estar en el Gran Hotel, i les senyores que l'acompanyaven la van dur en aquesta tenda, va venir en aquesta tenda. Mon pare era petit, ho conta, que tenia d'haver 5 o 6 anys, i mon pare, com que dius, li varen fer la gràcia de que mon pare, un nina de 5 anys, li va regalar una medalleta de Santa Catalina Tomàs.
En el bloc més glamour, el de merceria, roba i regal, tenim sucoses anècdotes per recuperar. Per exemple, les de la Industrial de Palma. Ens les conten na Neus i na Concepció Aguiló.
Una de les anècdotes més especials, més entranyables que tenim, més rares també, és que quan jo era molt joveneta també, va ser quan va néixer la primera neta de la reina. I varen venir aquí a comprar una jugueta i a més me'l varen posar molt nerviosa mon pare i jo perquè nosaltres no estem acostumats a fer, saps? Despatxa-la tu. No, jo no, despatxa-la tu.
La reina Sofia, parlam.
Sí, de la reina Sofia. I res, la qüestió és que la vam estar despatxant, molt amable, molt normal, I la divertit va ser que en un moment donat entra i me diu... Teníem els soldats de plom a la vitrina i un d'ells, lògicament, era el rei. I me diu, ¿a usted no le parece que el rei és un poquito más democrático? I clar, jo que dona el primer dia, ara que me diu. I res, me surt cap de fora, perquè ella se'n va cap de fora, havia també la seva filla i en marit Salat, i van sortir totes cap de fora, i clar, resultava que estava el rei al mig, a un costat tenien Franco i a l'altre costat tenien Hitler. I aquí ho vaig entendre. I res, dic, no se preocupe, por favor, lo cambiamos de sitio. I res, la seva filla me va estar ajudant, junta, crec que era Helena, sí, en Helena, i vàrem estar canviant i me'l va portar en fora de Franco i de Hitler.
Sí, també dels soldats. Hi havia, abans, el que ella diu, teníem soldat de plom. Hi havia, jo què sé, la Guàrdia Civil, legionaris, en hi havia de francesos, d'americans... Hi havia legionaris, no? I hi havia un al·loc que passava cada dia per anar aquí, per anar a l'escola, i veia un legionari que era el paracaigudista. Ai!
Ho ha dit bé.
Sí,
perquè... Sí. És molt mal de dir.
Paracaigudista. I va dir, diu, jo vull això. I de gran va ser paracaigudista. Diu, per vosaltres, per mort del soldat d'aquí de fora, jo vaig complir el meu somni.
Des de Can Xumet, a Pollença, en Joan Xumet, na Margalida Vila i na Marga Seguí ens conten l'anècdota més excitant de l'any.
Digues?
No, tu saps que m'he de xerrar més amb ell, en Jaume, el menut d'en Jaume, de...
Hey.
Que a vegades... Què te diu?
Xumet?
Sí, que quan entra aquí de dins ja se'n va directe perquè ell té l'espasa dins un magatzem que tenim, la té en terra i se veu un poc. I ja va, diu, en Xumet, i va a cercar l'espasa. Va, que li mostrin. Eh? No, i xerra amb ell i li han de dir, hi ha les fotos aquí, i li ha de dir, això és aquest, això és aquest altre, li agrada.
Era un home, i jo baixava en cases així, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar, se va provar tot i anava així sense res. Sí, ta mare sempre me deia això, diu, ta mare va llevar les cases i me troba aquell home. I era al principi.
Era el provador, se'n va anar allà enmig de les sabates.
La mare sempre me traia.
Ella va dir, se provarà el calçon, però clar, no sé, que n'haig de duia el dit de ball. La
mare sempre m'ho traia en això, se'n reia, sempre. Sempre deia les campanetes.
En Gustau Florit també ens conta una situació curiosa viscuda a Cana Genera, a Ferreries.
Nosaltres, l'any 1915, l'avi meu va començar a vendre els mitjons, la població de mitjons, era d'un carrer i un asa, fins que l'any 50 vam establir com a botiga, també. Era per cert, ara, aquesta botiga està tancada. I, no sé, curiositats, aquí, si coneixeu les festes de Menorca, vull dir, quan les festes es dona una canya amb una cureta, i les cintes d'aquestes nosaltres tota la vida ens han servit les cintes, han servit l'aigua arròs, no ho sé, vull dir... Clar, podria contar més coses, però no me venen a escapar, curiositat. Vull més, a més, anècdotes.
En Salvador Arona, al capdavant d'antiga Casa Capó a Palma, ens relata anècdotes singulars vinculades a les màquines de cosir.
Hay una anècdota que bueno, luego si quieres la pones y si no, no pasa nada. Vinieron personal de Marivent a buscar un tablero de una máquina refray que se les había deteriorado y querían cambiarlo. Y nosotros pues le conseguimos el tablero y se lo llevaron, ¿no? Y en parte me alegré porque digo, mira, hasta tengo clientela de alto nivel. Pero bueno, no puedes imaginar, eran trabajadores de allí y nada más, es una anécdota un poco rara, que no hace mucho, que mirando gente que vendía máquinas vimos una que ponía J. Capó. J. Capó es Jaime Capó, el primer que empezó la empresa, ¿no? Y fuimos y se la conseguimos. Y era una máquina fabricada por él, que ya habíamos visto fotos de cómo las hacía y tal, fotos muy antiguas, pero al natural no habíamos visto ninguna. Y era una fábrica de Alaró que hacía era una máquina de trapar. Trapar son estos calados que tienen los empeines de los zapatos clásicos, de, que son unos agujeritos. Y esa máquina la tengo yo guardada. Es muy grande y no la puedo exponer porque no tengo mucho espacio, pero esa sí que la conservamos. Y es una máquina que no se fabrica, no, la ha fabricado él. O sea, no es de producción industrializada. Es una manufactura que él fabricaba los pies y la propia máquina. A lo mejor cogía cosas de máquinas funcionales, pero era un trabajo que solo el trapar no es coser, es agujerear la piel, y eso lo inventó él o se inventó la manera de hacerlo, y que viniese a nosotros después de tantos años, verla en la foto y luego verla al natural, pues fue algo anecdótico.
En Joan Vinimelis, de Bordados Valldemossa a Palma, ens fa partícips de les seves clienteles i amistats.
Ara li contaré una anècdota bastant agradable. Tenia una clienta molt especial que jo, quan la primera vegada que va entrar, jo deia aquesta cara més coneguda i no sabia qui era, fins que ella se va donar a conèixer, na Sarita Montiel.
Ah, sí?
Sí. Aquesta senyora, el Celsia, sempre venia aquí i me deia, amigo Juan, dame dos besos i un abrazo, i tal. Era tan cariñosa en nosaltres que sempre comprava mantelleries de 4 metres i mig i 5 metres, que jo crec que era l'única tenda d'impalma de brodats que teníem aquestes medides. I hi va haver un any una anècdota que ella estava a les festes de Nadal i Noche Vieja a fer show aquí en el teatre principal, i va ser tan agradable que me va convidar a Noche Vieja en el principal, i me va fer pujar en l'escenari, que jo me moria de vergonya. Però és una anècdota que li té molt de carinyo. En tots els fills no he tingut contacte, però era un encant, era un encant, era un encant.
Al llarg de la trajectòria de l'establiment, mil i una anècdotes han tingut lloc a Can Dinero, a Leó. Na Maria Pellicer ens en selecciona una.
Anècdota, en contaré una que era de sa abuela, perquè vegis tu, allà 80 anys, el que era ella, allà 80 anys, ella quan va posar sa botiga, i ja t'he dit jo que tenia tot lo de cosmètica, pues, i ella dalt, a sa casa, una sala que tenia, pues feia venir una esteticient, en aquells moments, que vingués a visitar a les persones que s'apuntaven, supos, no sé si era de l'O, hi havia més gent, això no me'n record, però nosaltres ho recordem molt en sa família, perquè, clar, xerrant de posar 70 anys o 75, que ella sapigués fer tot això, es comprava un munt de productes que ho tenia damunt sa taula del menjador, diguéssim, i ses clientes, doncs esteticien li deia, li feia tot el que li havia de fer, i li deia el que li havia de posar de cremes, i sa abuela després li venia ses cremes. No. Vull dir que nosaltres sempre deim, bueno, això avui en dia no en fem cas, perquè és el dia a dia, no? Però xerrant de 75 anys, pues crec que era una de les coses més, bueno, que jo crec que ja era prou important pensar en aquestes coses.
En Guillem Ramis, de Sereria La Real, de Palma, ens conta una anècdota que va viure en primera persona, i és que de vegades el tamany sí que importa.
Nosaltres vàrem viure una també d'una galeria d'art, que vàrem fer una obra enorme, que feia del millor un 3 metres o una cosa així, d'un escultor i tal. I clar, i mos van dir, mem, mos hauria de fer un ciri d'acord amb aquest canelobre. Dic, jo quin ciri vol que te faci, perquè aquest canelobre és enorme, no? I bueno, i li van fer un ciri que feia un metro i mig per 40 de diàmetre, o un metro 60, feia 110 quilos, una cosa així. Sí, vam haver de mostrar una grueta per posar-lo damunt del canelobre, i és una idea, perquè m'ho va dur una feinada fer-lo de por, però ho van aconseguir fer. I la veritat que quedava preciosa damunt d'aquell canelobre. I això és una anècdota que dius, és raro perquè és molt difícil de fer, però bueno, se va fer.
I en Miquel Joan Rosé, antic treballador de la filadora de Palma, ens explica que les coses canvien amb el temps.
El dijous sant
la tradició pues, era en aquest temps tancar la tenda, no, el comerç tancava a les 12 dijous sant se tancava a les 12 i els darrers dies a lo millor si feia humitat o una cosa d'aquesta, pues me trobava que no s'ullava
i havia de sortir, no?
I el dijous sant a les 12 tancava, a lo millor a les 11 encara estava fent cucull i la gent se n'enduia, se la posava sobre baixa per sortir colada.
Ah,
havien de sortir. I jo amb això he tingut moltes anècdotes de tot això.
Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. Viu l'estiu i Vetres Ràdio. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Traveria. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I així, anècdota rere anècdota, hem arribat al final. No m'amagareu que hem passat una hora ben entretinguda. Si hem aconseguit algun somriure o rialla dels nostres oients, en Joan Maura i jo mateix ens donarem per ben satisfets. Gràcies, en tot cas, per acompanyar-nos una setmana més. Aquesta vegada, amb motiu de l'edició, ja us dèiem, número 50 d'Emblemàtics. Per cert, ja sabeu que tant aquesta com les 49 anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Gràcies també, és clar, a aquells professionals que setmanalment ens ajuden, en Joan i a mi mateix, en l'elaboració d'Emblemàtics. En aquest cas, en Lluís Fortesa i en Toni Cardell a les vies del so, Napoloni Huguet a documentació, en Joan Trias a l'assessoria musical i també hem d'agrair el suport a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'Antiquidi. Els darrers segons d'aquest programa especial són per la bona música. Vos deixem, per tant, amb la peça titulada Buen Rollitina, de Ricky López. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves i refrescants històries emblemàtiques.
La buen rollitina és un estimulante natural cuyas propiedades acentúan la felicidad y actúan ante la inquina con acción deslizante, liberando endorfinas, es bálsamo que calma cuadros de estrés y tensión, se aplica con humor, lubrica a las chicas y erradica el cáncer de alma. Está científicamente demostrado que vivir es una actividad interina, así que ¿para qué tanto sufrir? Buen rollitina. Ser dueño de tu tiempo, amateur de tus hobbies, centrarse en el momento, relativizar, autoproclamarse plusmarquista mundial de lanzamiento de teléfono móvil, subir el volumen, bailar en porretas por toda la casa y a grito pelao cantar en inglés inventao, tocar la guitarra con una raqueta, andar a saltos entre el tráfico, llevarte flores a la oficina y allí besarte en plan cinematográfico, dar la lata con el folclore, serenatas a los constructores, bajarle las bragas a la rutina. Buen rollitina. Encontrar en tu abrazo un lugar en el mundo, sentir que se está en armonía total, pilla en el punto de saber apreciar esos raticos
que pasamos juntos. Salir del blues al aire y a la luz, soltarle la gallina al músico de la esquina, ceder tu asiento en el autobús, que no te falte salud, que no te falte salud, que no te falte salud. Buen rollitina.
Oltre le dolcezze della Risbar e le tenerezze di Zanzibar c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di Curaçao. Forse un giorno meglio mi spiegherò. E allora, Monsieur Hemingway, ça va? Monsieur Hemingway, ça va mieux?